migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Càritas Diocesana de Barcelona organitza per aquest estiu el que s'anomena les estades amb cor, amb la voluntat que no hi hagi cap criatura entre les ateses per l'entitat catòlica que es quedi sense el gran benefici de l'educació en el lleure. Els responsables d'aquesta campanya han explicat que es treballa a partir de dues opcions. Una a través d'allò que fa directament Càritas i una altra per les entitats amb les quals col·labora. Més de la meitat dels nens i nenes ajudats per Càritas Barcelona pateixen problemes anímics greus. La responsable de campanyes de Càritas Barcelona, Itziar Bravo, ha recordat, a més, la importància dels donatius econòmics per finançar el projecte Estades amb Cor. Podeu entrar a la web caritas.barcelona. Molt important que aquesta educació en el lleure sigui per a tots els infants. Més de la meitat tenen problemes emocionals que cal afrontar i cal atendre amb la màxima rapidesa. Avui, vigília de la solemnitat del naixement de Sant Joan Baptista, dia popular de Revetlla, tindrem una taula de testimonis on presentarem un llibre, La libertat del no. Ens acompanyarà el seu autor, Xavier Guillamet. I també parlarem dels pelegrinatges de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. El primer és la setmana vinent. Parlarem amb la presidenta Marta Ventura. Tot això amb música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions a la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim ja la taula de testimonis. La llibertat del no, la libertat del no, és el títol d'un llibre que acaba de publicar Xavier Guillamet. Aquest polifacètic escriptor i comunicador reflexiona a partir de la gran disjuntiva o del gran dilema de dir sí o no a la possibilitat de seguir estudiant, a triar una parella, a tenir fills, contractar un pla de pensions, comprar un apartament o fumar. A partir del mandat evangèlic de Jesús a decidir que el nostre sí sigui sí i el nostre no sigui no, Xavier Guillamet proposa als lectors, com havia fet en anteriors treballs, un conjunt vital i cristià al camí de la vida, un contingut que tingui com a fonament els 10 manaments. El tenim amb nosaltres i el saludem ja. Xavier Guillamet, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Content d'estar aquí amb tu.
Nosaltres també contents. Havíem parlat mesos i anys enrere d'una sèrie de 3 llibres que vostè va fer i ara ens sorprèn amb aquest, la libertat del no.
Efectivament, perquè encara que ja sembla que comença a quedar lluny, però vam tenir uns mesos durant el Covid que tots havíem d'inventar una miqueta què fèiem, no? I doncs va sortir aquest llibre, aquells mesos tancats a casa com un divertimento. Vaig començar a jugar amb aquestes paraules, sí i no, a posar-les al damunt de la taula, i aquí tenim el llibre.
Quin és el gran missatge del que vostè proposa, del que reflexiona per escrit, a partir del recorregut pels 10 manaments, no?
Doncs el missatge de fons seria de que la paraula sí està molt ben vista. Aquest noi no té, tot és que sí, mai té un no, i en canvi la paraula no té com un halo o un de mala premsa, no? Però llavors quan l'analitzem des d'un punt de vista objectiu, resulta que és la que ens deslliura de tantes coses i tantes decisions que es demostren nocives o equivocades. I, bueno, allò que he intentat portar una miqueta la contrària a la moda, no? He intentat, doncs, que la paraula no, anivellar-la a la paraula sí. Després, quan cap al final del llibre apareix una reflexió dels 10 manaments, ens en donem compte que, Nostre Senyor li digna a Moisès, 7 dels 10 manaments comencen per la paraula no. I això encara em va donar, anem a dir, una miqueta més de confiança, no?, per dir, potser sí que l'hem de posar en el lloc que es mereix aquesta paraula.
Clar, té
bé, aquest... és, tot plegat és un divertimento, eh?
No, no, però,
però, és... però un divertimento que al final, doncs, perquè sí, no, no i sí, no? Però que al final li trobem un suc, li trobem una substància.
I tant, perquè el no té contingut, també. No és només la negació de coses.
Lògic, sí, lògic, sí. Efectivament.
El to del missatge que ofereix Xavier Guillamet en aquest llibre és com una acollida al lector. Per què, no? Per què ho fa?
Bueno, d'alguna manera té com... jo soc d'estudis, de carrera, soc pedagog, i sempre això acaba surant, no? I a l'edat que tinc, penso, els errors que comès jo a la vida, que n'he comès uns quants, perquè ja començo a tenir uns quants anys, no?
Em sembla que
com tothom. Dic, home, si persones més joves que jo llegeixen aquest llibre, potser s'estalvien alguns d'aquests errors. I alhora també, des d'un punt de vista potser una miqueta més dogmàtic o una miqueta ja més d'estudi, tornant als 10 manaments, que és un text que a mi sempre m'ha copsat molt, perquè em faig una pregunta, poden haver-hi textos tan curts que hagin influenciat tant a la humanitat durant el llarg dels segles? Perquè ara ja no entraríem ni en tot el desenvolupament de l'Antic Testament ni en tot el desenvolupament del Nou Testament, no? Sinó que, lògicament, exerceix una influència molt gran, no?, a tot el que és la cultura, o decisiva, o la cultura occidental. No, no, senzillament aquests 10 manaments, dels quals 2 o 3 podem considerar teològics, però 7 són ètics, estrictament ètics, és a dir, són un manual de vida. Uh-huh. I quan veiem ara doncs, que s'estan abandonant d'aquesta manera, ja no des d'un sentit religiós, que serien, no, anem a dir, els estimaràs a Déu, no, 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 ja també des d'un punt de vista ètic, quan veiem
que...
El no robaràs, per exemple. El no envejaràs,
Sí, sí.
Quan veiem doncs, que els estem abandonant, ostres, veiem que la realitat de la vida ens està demostrant que potser els hauríem de recuperar, els hauríem de posar al damunt de la taula, inclús des d'un punt de vista filosòfic,
Sí, sí,
inclús
i tant.
Des d'un punt de vista filosòfic.
D'altra banda, senyor Xavier Guillamet, el llibre presenta el sí i el no en clau també de potencial i de febleses. Quin potencial i quines febleses tenen el sí i el no a la vida?
Ui, aquesta pregunta és llarga, Ignasi, aquesta m'ho poses difícil.
Doncs, però... disculpi, eh? En tot cas, si podem abreujar
a veure
tant
si
com podem pugui,
abreujar.
A veure si pot
sí,
ser.
Sí, sí. Torno al que t'he dit al principi, no? És a dir, el sí té la potència del quedar bé, i el no té com aquella potència inherent de no quedar tan bé. A vegades fred, distància, esquerp, però això li hem de girar la volta com una truita, no? De dir, perquè clar, si dic no a una relació que segurament, perquè ja no va bé de principi, i passarà per l'altar i acabarà pel pedregar, per què no som valents i diem no abans?
Clar.
No?
O aquella... Dir-ho a temps, aquesta és una altra.
Exacte,
no?
Dir-ho a temps, oi? Sí, i no fer coses que llavors ens anem d'empenedir. Recordo, per exemple, l'època en la qual lligàvem els gossos amb llangonissa, abans del 2008, que anaves al banc a firmar una hipoteca. I el banquer et deia, no, home, no, una hipoteca no, un crèdit hipotecari. Fica-hi el cotxe, fica-hi la piscina, fica-hi tot aquí dintre.
T'oferien aquí tots els diners per,
tots, i llavors
per
paga,
apuntar les despeses.
Paga durant 40 o 5, ja te posarem les quotes tantes com faci falta. Jo recordo que jo em vaig trobar amb aquestes circumstàncies. Li vaig dir al banquer i dic, escolti'm, el meu nivell de vida, jo crec que en aquell moment vaig rebre com una petita il·luminació, no? Dic, el meu nivell de vida no és, en aquest moment, de tenir casa, piscina, un cotxe de 180 cavalls i no sé quantes coses
finançat més. Finançat per un banc i amb anys
per endavant.
Exacte,
i el dia de demà ja em trobaré amb el que em trobaré, no? I vaig firmar només la hipoteca, no el crèdit hipotecari. Mm-hmm. Aquesta és la potència del no.
I tant.
A l'evitar certes decisions que, a la llarga, ens porten a fracàs
moltes
o a patiment.
El sí i el no no són la cara i la creu necessàriament, sinó l'encert o l'error. Moltes
exacte.
Vegades. De vegades l'encert és un no o un sí.
Exacte. Però, aquest és el punt de vista del llibre.
I tant.
Exacte.
Efectivament.
I els dos amb el mateix valor.
Sí. Avui parlem amb Xavier Guillamet, que acaba de publicar el llibre La libertat del no, un treball autoeditat. De fet, el llibre exalta el valor de la fidelitat i jo diria que també de la coherència i la claredat, no? La gran pregunta és com es manté un sí i un no. També explora vostè opcions, no?
Efectivament, efectivament. Recordo una lectura que vaig fer d'en Gandhi que deia que jo no vull ser esclau de les meves decisions o no vull ser esclau de les meves opinions. Com a humans, desenvolupem, creixem i clar que podem canviar d'opinió. I clar que una cosa que hem dit avui sí, demà pot ser no, perquè hem ampliat el nostre ventall d'opcions o de coneixements, i quan hem dit no podem dir sí. Uh-huh. Ara, aquesta fidelitat ja parteix també doncs, de la pròpia personalitat i la pròpia maduresa d'una persona. És a dir, per confiar en allò que ha de venir. Moltes vegades també prenem decisions i ens afeblim quan hem pres la decisió A, però continuem pensant que la B, ai, si hagués fet la B, ai, si hagués fet la B. Què ens ensenya la vida quan hi hem passat uns quants anys? Si hem pres la decisió A, la correcta és la A.
Clar. Sí, sí. Perquè l'hem pres al lliurament, que aquesta és l'altra part del títol del llibre important, sí. La llibertat.
Eh? Sí. Quan parlo de la llibertat del no, concretament és perquè el llibre porta un estudi que penso que és bo per la gent jove, està adreçat a la gent jove, perquè quan parlem d'addiccions, tothom, alcohol, droga, sí. I poca cosa més, i vinga alcohol i vinga droga. Atenció, alcohol, droga, sexe, joc, pantalles, sèries... D'acord? Sí, sí. És a dir, hi ha una quantitat...
Fins i tot el treball.
El treball, el workaholic, exacte. Passat a un cert nivell, per molt respectable que sigui, també fa mal a la família i fa mal a un mateix. És a dir, no crec, atenció, no sóc antropòleg i no sóc historiador, però no crec que mai abans haguem passat per un moment en el qual la humanitat tingui tantes addiccions al damunt de la taula. L'addicció per què es produeix en una persona? Per una feblesa, dic que no.
Clar, sí, sí, i tant. Bé, dins del recorregut que vostè fa per la presència del sí i el no, per exemple, en els textos bíblics, el no més important per entendre la història de la salvació i l'aliança de Déu amb la humanitat, quin seria? Hi ha algun no important?
I tant. Em ve així ara de cop, El no al mal.
El no al mal, perfecte.
El no al mal que la Bíblia en diu el maligne, aquest que avui neguem.
Sí, sí.
Però quan posem la televisió, qui negui el mal... I avui tenim un exemple molt clar a Ucraïna, però és que l'hem tingut a Síria fa molt poc, el tenim a totes les... És a dir, el no més potent que hi ha és no a fer mal. I hi ha, sobretot, a fer mal expressament.
Clar, clar.
El de mala fe.
Aquesta és
la qüestió.
Aquest
ja és penso que és el no més potent que hi ha.
Avui recomanem aquest llibre, La llibertat del no, de moment publicat en castellà, escrit per Xavier Guillamet. Li demanem que es quedi perquè ara tenim una breu connexió amb la presidenta de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, i és que arriba el primer dels dos pelegrinatges anuals al Santuari del Sud de França. El 170è serà la setmana vinent, del 29 de juny al 3 de juliol, mentre que el següent, el 171è, serà al setembre. Es tractarà d'una experiència amb un nombrós grup de persones amb voluntaris malalts i gent de diverses realitats de l'Església. Tenim amb nosaltres Marta Ventura. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, com valora i com va la preparació del pelegrinatge a Lourdes?
Doncs la preparació del pelegrinatge va molt bé i ja estem en el tram final de preparació de tot el que és la mobilització de totes les persones que anirem a Lourdes. Doncs aquesta setmana, bueno, de fet, les inscripcions es van tancar fa dues setmanes i des de fa dues setmanes que estem preparant doncs, les diferents activitats, estem el contingut de tots els actes, estem assignant tots els serveis a totes les persones voluntàries, estem assignant també ja doncs, com dormiran les persones que acompanyem i que venen amb nosaltres i, per tant, la preparació del pelegrinatge va en marxa. Aquesta setmana estem totes les nits doncs, treballant per acabar-ho de preparar-ho tot. El diumenge 25 farem la preparació de tots els bitllets i el dia 26 doncs, la gent ja vindrà a recollir tots els bitllets. Hi haurà la reunió de responsables dels que faran de responsables en aquest peregrinatge i, per tant, tot endavant i tot molt bé la preparació del peregrinatge.
I quantes persones ja hi ha inscrites? Com esteu de voluntaris, per exemple?
Bueno, com et deia, ja estan les inscripcions tancades des de fa dues setmanes i ja sabem el nombre total de les persones inscrites que anirem a Lourdes. Som unes 450 persones, més hi ha algun grup de persones que vindran, una parròquia que ens acompanyarà el cap de setmana, més algunes persones i famílies individuals que s'incorporaran al pelegrinatge durant el cap de setmana. Però com a tal, els 5 dies inscrits, en principi, som 450 persones, de les quals hi ha 120 persones malaltes persones amb discapacitat que van a Lourdes. Després portem a 60 persones peregrines que ens acompanyaran i la resta ja són persones que tindran algun servei assignat i que venen de voluntaris. També estem molt contents de que ens acompanya el nostre benvolgut cardenal Monsenyor Omella i també el nostre benvolgut bisbe auxiliar Sergi Gordo, que serà la primera vegada que vingui a Lourdes. També, bueno, dintre d'aquest gruix d'hospitalaris que vindrà, doncs estem molt contents perquè venen una part de persones del seminari, de seminaristes. Portarem a 8 seminaristes, portarem a les germanes d'Arderes i de joves, de voluntaris, ens hagués agradat comptar amb més voluntaris, de joves, portem 50, normalment estem acostumats a portar-ne 100, 150, però evidentment aquest any entenem que la prioritat són les Jornades Mundials de la Joventut i com que moltes famílies tampoc poden fer front a tantes activitats a l'estiu, doncs aquest any també hem prioritzat a les escoles que vagin a les JMJs i els que podien doncs, que vinguessin a Lourdes. Per tant, aquest any anirem una mica justos de joves, ja vam fer una crida en el bisbat i hem aconseguit que vinguessin 50 joves, que està molt, molt bé, però bueno, esperem que en els propers peregrinatges, com sempre, tornarà a venir el gruix de voluntaris escolars i de joves que venen habitualment. Però igualment estem molt contents perquè som 450 persones i amb el reforç dels caps de setmana serem vora 500 persones en aquest peregrinatge a Lourdes.
Pelegrinatge de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Quina és, Marta, la dinàmica dels 4 dies a Lourdes i què en destacaria?
La dinàmica del peregrinatge, doncs, bueno, doncs ja la tenim establerta. En principi, el dijous és el dia de viatge, de mobilització de tots els autocars que surten de les diferents delegacions, de les 18 delegacions de l'Hospitalitat, que arribaran cap a Lourdes cap a les 4, 4 i mitja, 5 de la tarda. Per tant, el dijous és el dia d'arribada. El divendres tindrem diversos actes molt macos, com l'acte de retrobament amb el santuari, la celebració del perdó. Després, un acte molt important per nosaltres, que és el gest de l'aigua, doncs, perquè ara ja les piscines només es reserven per persones molt puntuals, el bany de piscines, llavors es fa un gest molt emotiu de l'aigua i en aquest participarem tots els que anem al pelegrinatge i després el divendres també la missa de benvinguda i la processó de les torxes, que és un dels actes més emotius que hi ha a Lourdes. Això el divendres. El dissabte, en principi, farem la missa a la gruta, el pas de totes les persones del pelegrinatge per la gruta, la fotografia del pelegrinatge i després, bueno, tindrem diversos col·loquis, xerrades, també un acte molt important és la processó del Santíssim el dissabte per la tarda i després al vespre ja fem sempre la unció dels malalts i després una vetlla de pregària. I el diumenge sempre assistim a la missa internacional que aquest any estarà presidida pel nostre cardenal Monsenyor Omella, la missa internacional que hi participen 10.000 persones, doncs el nostre cardenal la presidirà i farà la homilia i després farem com sempre el final de festa amb una paella i amb una espectacle d'animació amb totes les persones que anem a Lourdes. Per tant, tenim unes jornades bastant completes d'aquests 4 dies a Lourdes.
I tant, ja ho crec. Parlem amb Marta Ventura, presidenta de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, la província eclesiàstica de Barcelona. Bé, segur que moltes de les coses que ens està explicant es repeteixen cada any, però hi ha algunes novetats. Quines són aquestes novetats, si és que n'hi ha aquest any, Marta?
Com a novetats, jo destacaria dues. Una, com el que t'he comentat, que és el gest de l'aigua, que el farem extensible a tot el pelegrinatge, que és el gest de l'aigua. El que abans eren piscines, doncs que tothom es podia banyar, ara ja es reserva només a malalts que estan molt greus, i llavors s'ha substituït per un gest de l'aigua, que és un gest molt íntim i personal, també es celebra, es desenvolupa a les piscines, i és un acte doncs, en el que la persona va, doncs se li posa aigua a les mans, es renta la cara i en certa manera és com una mica doncs, apenir-se de tots els pecats i renovar la seva vida interior i és un gest que aquest any extenem a tot el pelegrinatge i per tant estem molt contents de poder-lo dur a terme i serà una de les novetats. La segona novetat és el tema de l'any. Tenim un tema de l'any que s'ha dividit en tres parts. L'any passat va ser Ves a dir als sacerdots. Aquest any és la frase que es construeixi aquí una capella i l'any que ve que vinguin aquí en processó, que és el que Maria li va demanar a Bernadet. Doncs aquest any el tema aquest central serà que es construeixi aquí una capella que en el fons el que treballarem és la idea de construir una vida cristiana. El que va voler dir la Mare de Déu a Bernadet és que vinguin aquí, diuen, heu de dir als sacerdots, que vinguin aquí en processó, que aquí es construeix una església, que cal una església unida, que una vida cristiana, que una comunitat eclesial i catòlica vingui aquí a conviure i estar a Lourdes.
Molt bé. Com viu, finalment, l'hospitalitat aquest any, la seva activitat, un cop superades les restriccions i suspensions de la pandèmia?
Doncs la veritat és que molt bé, nosaltres seguim la nostra activitat i, home, molt més relaxats pel fet de que ja portarem igualment mascaretes en els autocars, però ja no tenim l'obligació de sempre portar mascaretes, d'haver demanat els certificats Covid a tothom que anàvem a Lourdes, perquè l'any 2020 no hi vam poder anar, l'any 2021 només vam anar-hi al setembre i l'any passat vam reprendre els peregrinatges, però igualment amb totes les mesures que ens imposava el santuari i que imposaven les autoritats sanitàries. Aquest any ja pràcticament només portarem mascaretes als autocars en les persones que tinguin alguna enfermedad respiratòria i, per tant, doncs, diguéssim, molt més relaxats des d'aquest punt de vista. Però igualment l'hospitalitat, durant tots aquests anys de pandèmia, tampoc hem parat la nostra activitat. Hem seguit fent trucades, hem seguit estant al costat de les persones malaltes o discapacitades que estaven soles a les seves llars, trucant-les i tot. Per tant, com la vivim? Més relaxats pels peregrinatges, per la resta, doncs, bueno, reforçant-nos, intentant retornar el nombre de persones que anàvem abans, fent accions a les escoles perquè vinguin més persones, però bueno, a nivell de restriccions i tot això molt més relaxats, i esperem que ja l'any que ve, sense la JMJ, doncs tornem a ser els 500 o 600 que acostumem ser al mes de juny, a part del nostre peregrinatge de setembre, que també serem uns 500 o 600 persones en el peregrinatge de setembre.
Moltes gràcies, Marta Ventura, presidenta de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Una abraçada, que vagi molt bé la setmana vinent aquest pelegrinatge al Santuari del Sud de França. Adéu-siau.
Doncs moltes gràcies i bona tarda a tu també, vale? Gràcies.
Bé, Xavier Guillamet, em sembla que vostè em deia que també anirà a Lourdes amb la seva dona i amb un grup, amb el grup Bona Nova de Barcelona.
Sí, efectivament, cada any, aquesta serà la cinquena vegada que hi anem, degut a que som fans de l'Hospitalitat de la Mare de Lourdes, que ara n'acabeu de parlar, però el juny i el setembre, els que treballem, doncs, ens és molt difícil.
Però a l'agost sí.
I llavors, a l'agost sí, exacte. I llavors, cinc persones del grup de Bona Nova organitzem un peregrinatge, que aprofito els oients, si algú vol venir el mes d'agost, el telèfon de contacte és el 663-01-0467, concretament el de la meva dona, la Clara.
Doncs queda dit. Molt bé, molt bé. Els organitzadors d'aquest pelegrinatge a Lourdes. Hem parlat avui amb Xavier Guillamet del seu nou llibre, La llibertat del no, un llibre que també és didàctic, no?
Sí.
Per evitar aquesta tabió que de vegades donem a la vida.
Sí, efectivament. I jo aprofito perquè avui el teu programa, que ha estat dedicat, doncs, primer, doncs, a informes de Càritas i ara, doncs, a l'Hospital de la Mare de Lourdes, que tot està dintre del món del donar, no?
Sí.
Penso que la societat hauríem de donar un no molt fort als pressupostos que fan els nostres polítics, de que mentre hi hagi pobres en el carrer o hi hagi aquesta pobresa que va creixent a la nostra societat, gastem els diners en segons quines altres coses.
Doncs...
Hauríem de dir no als pressupostos que es fan avui dia.
Exacte.
Perquè la pobresa ha d'anar per endavant.
I tant que sí. Gràcies, Xavier Guillamet, pedagog, escriptor, comunicador, fins un altre, i enhorabona per aquest llibre.
Gràcies a tu, Ignasi, com sempre. Gràcies. Veniu tots a cantar. Ho anunciarem arreu, el món ho ha d'escoltar. Oh, 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 el dia ja ha arribat, l'amor és per a tots i ho hem de proclamar. Digueu al món que no estem...
Digueu al món és el tema interpretat per worship.cat que us oferim avui per preparar-nos de cara a aquest diumenge 12 durant l'any en què l'Evangeli ens mostra Jesús invitant-nos a no tenir por i a anunciar el seu missatge. Algunes notícies. La Basílica de Santa Maria de Montserrat acull aquesta tarda a partir de 4:45 l'ordenació sacerdotal del benedictí Anton Gordillo, que havia signat el compromís amb la comunitat benedictina ara fa tot just 10 anys. Havia entrat el 2007 a Montserrat després d'una vida de feina com a enginyer industrial, precisament el que va ser... La mala vida de moltes persones a Amèrica el va fer reflexionar i va fer despertar la seva vocació. D'altra banda, us comentem que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona va acollir dilluns la cerimònia de lliurament de la segona edició dels Premis Gaudí a treballs de recerca, de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. El guardonat amb el primer premi ha estat un treball de Gemma Magra, alumna de l'Institut Jaume Huguet de Valls. El bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, d'altra banda, va presidir dimecres una vetlla d'adoració al temple expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo, organitzada per la parròquia de Santa Agnès de Barcelona. I la comunitat de Sant Egidi va fer dimecres la pregària Morir d'Esperança per la Jornada Mundial del Refugiat que s'havia viscut el dia abans, en record a tots els qui perden la vida en els viatges cap a Europa. Va presidir l'acte el bisbe David Abadías a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. I un apunt molt breu, el professor Joan Hernández ha estat escollit aquesta setmana nou secretari general de Religions per la Pau d'Europa. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona revetlla de Sant Joan i bona setmana. Adéu-siau.